Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Alerta del Col·legi de Metges de Barcelona en el sempre tensionat debat sobre mòbils i les xarxes socials a l'adolescència. Bona tarda, sóc Carlos Losada i un grup d'experts ha cuinat un document amb una clara crida a protegir la compra o a postergar la compra del primer mòbil fins que el menor tingui ni més ni més que 16 anys. El document, la protecció digital de menors i adolescents, inclou també propostes i mesures que incideixen sobretot a l'administració, les companyies i també les operadores. Luis Molero és consultor tecnològic i un dels que ha elaborat aquest document demana no deixar soles a les famílies en aquesta tasca de protegir els infants davant les tecnologies digitals.
Activar els sistemes de protecció parental. Haig de configurar aquesta app d'aquesta xarxa social del meu fill perquè no pugui tenir exposicions a continguts no desitjats, etc, etc. Llavors això se li fa parlem clar, se li fa bola a les famílies. La intenció del document de treball és revertir aquesta distribució de responsabilitats i passar-les en els desenvolupadors de les aplicacions i a les companyies de telecomunicacions.
Entre les propostes d'aquest document presentat aquest matí al Col·legi de Metges de Barcelona i més enllà de l'edat d'accés al primer telèfon intel·ligent, els 16 anys, com en deia fa uns moments, també destaquen plantejar que les empreses estiguin obligades a implementar controls parentals i verificadors de majoria d'edat, així com la creació d'un codi similar al Nutri-Score a l'alimentació que alerti del grau de potencial addictiu que tenen els diferents productes digitals que hi ha hores d'ara al mercat. D'aquí uns minuts seguim parlant dels riscos de les noves tecnologies si s'utilitzen malament, tant pels joves com pels grans, i ho farem fixant-nos en un fenomen que cada dia va a més, les fake news, les notícies falses per desinformar i manipular a la ciutadania. Abans, però, com cada dia a aquesta hora, la informació de serveis. Encarem uns dies de temps inestable que ens portaran ruixats a molts punts de Catalunya. Dimecres es repetiran les pluges a moltes comarques. De bon matí afectaran a la costa, el perlitoral, el Pirineu i el Prepirineu i després s'estendran cap a la resta del territori. Les temperatures baixaran sobretot al centre i al nord de Catalunya. Dijous les pluges afectaran ja a qualsevol comarca, especialment de mig matí fins a mitja tarda i després quedaran concentrades al nord, sobretot les comarques més al nord de la província de Girona. Sàpiguem com està la xarxa viària en aquests instants amb la Marta Carbó. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a la Nacional 340, a l'alçada de Vilafranca del Penedès. Hi ha un carril tallat en una rotonda que passa per sobre la C15 i s'obroga 2 quilòmetres d'aturades en tots els sentits de la marxa. Destacar també aturades puntuals a l'autovia 2 entre Abrera i Esparreguera en sentit Lleida per una incidència que hi havia que ja s'ha resolt i ja estan els carrils oberts en aquest punt de l'autovia 2. I també hi ha un carril tallat a la P7 a Ulldecona en sentit sud, en sentit València, per un vehicle avariat, tot i que en aquest tram no es registren retencions. De moment això és tot des de Catalunya Trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs fiquem-nos amb el tema de les fake news, mentides, informacions falses o mig falses, notícies enganyoses. El terme fake news s'utilitza per referir-se a la difusió de notícies que no són certes amb l'objectiu de crear un estat d'opinió particular, confondre i també desinformar l'audiència, la ciutadania. Aquest tipus de continguts que es componen de textos, fotografies i vídeos es creen amb l'objectiu d'enganyar l'audiència, confondre-li amb dades manipulades o falses per generar una resposta col·lectiva determinada. Malgrat que la desinformació no és un fenomen nou ni recent, per als experts, l'adopció massiva dels mitjans digitals com a via per informar-se i comunicar-se ha facilitat el seu auge i el seu impacte en la qualitat de la informació, tant en el debat polític com també en el clima social que hi haurà d'ara. A l'actualitat, la desinformació és una de les grans preocupacions per als estats, les institucions, els mitjans i els ciutadans per la seva capacitat per erosionar l'estabilitat social i també per manipular a vegades l'opinió pública. Una dada per a la reflexió de l'últim estudi, per exemple, de Save the Children. Un 51% dels adolescents no sap identificar una notícia falsa i un de cada quatre no la contrasta absolutament mai. De les fake news, en un camp tan delicat com l'alimentació, per exemple, n'hem parlat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Amb qui ho ha fet el Ricard Álvarez?
Doncs amb el Carlos Fernández Sopuerta. És president de l'Associació Catalana de Divulgació Científica i investigador científic del CSIC. L'alimentació i l'aparença física són temes que estan de moda, sobretot entre els joves, però són temes en què les fake news van des de les típiques de seguir una o altra dieta fins a coses molt més serioses, com, per exemple, reemplaçar un tractament mèdic per una dieta rica en un ingredient.
Hi ha de tot tipus, des de relativament lleus, no?, com a consells tontos, no?, que pots fer de la dieta, que potser no són gaire dolents, a fins a coses molt greus, per exemple, quan a vegades es diu, no, doncs deixa la quimioteràpia i menja això, que ja veuràs com et cures, no? I, però llavors, en aquest cas, estem parlant ja de risc de mort, no? O sigui que, vull dir, jo crec que hi ha tot l'espectre, no?, de graus de perillositat, no?
Com et deia, el col·lectiu jove i l'aspecte físic és un objectiu important que pot acabar en, fins i tot, en algun trastorn mental, ja que aquestes solucions mai són ni fàcils ni ràpides.
Que fan de ciència també va dirigir, per exemple, als joves, és que els joves tenen una certa, no, obsessió, una certa... estan molt preocupats per la seva imatge, no? Llavors, bueno, qualsevol notícia, no, mira, si menges això, deixes de menjar això, altre, doncs t'aprimaràs o estaràs millor d'això o de l'altre. Doncs també això també té bastanta tirada, no?
Des de l'Associació Catalana Científica, el Carlos insisteix en que s'ha de contrastar tot, mirar les fonts i, a més, doncs ja ho saps, el sentit comú.
Nosaltres, que som una associació científica i que cada any fem un tema diferent, aquest any ha sigut l'alimentació, nosaltres el que volem una mica és que arribi el que és la cultura científica, no? El dir, bueno, doncs contrastar les coses, no? Veure les fonts, o sigui, fer servir un pensament racional, que suposo que també és el que es vol posar a les escoles, no? Però que a vegades sembla que no hi és molt present a la societat.
Com en moltes ocasions, per part dels joves s'ha de fer treball a casa, i a les escoles també han d'educar en consciència crítica, ètica i valors per a contrarrestar aquest fenomen. Les administracions també tenen feina, han de tenir una major implicació a proporcionar recursos adequats a la ciutadania.
I ara puc saludar el senyor Alexandre López Borrull, que és professor de Ciències de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Alexandre, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos, eh?
Bona tarda.
Estem parlant avui aquí a COPE Catalunya i Andorra de les fake news, de les notícies falses, de com ens enganyen i com afecten sobretot a la població més jove. Escolta una cosa, Alexandre, quines precaucions d'entrada hem de prendre tots en general, però sobretot els més joves en particular, els usuaris de xarxes, per no caure de quatre grapes amb això, amb les fake news, les notícies falses?
Bé, el primer hauria de ser un reconeixement de que hi ha moltes coses que no sabem i que, per tant, abans de, sobretot, compartir o difondre-ho a altra gent, intentar assegurar-nos si allò que ens està sorprenent, allò que ens està espantant, que ens està fent ràbia, podria no ser veritat, no? Per tant, el primer seria posar-ho com en quarantena, sempre abans de reenviar-ho, perquè és veritat que acostumem a reenviar el que ens apel·la molt a l'emoció i primer reenviem i després pensem. Jo crec que hauria de ser al revés. Primer pensem si allò és veritat o no, i després doncs, ja intentem veure de quines maneres podríem esbrinar si és cert o no.
Anem a l'inici de tot. Poder. Qui crea les fake news, Alexandre, i com es propaguen? No hi ha un... Jo crec que no hi ha un únic creador ni un únic propagador d'aquestes informacions falses, oi?
Exacte. Hi ha molts tipus de continguts. N'hi ha alguns que tenen un caire més social, altres un tema més polític, altres de salut, i per tant, diguéssim que ara hi ha molta gent amb motivacions diverses, des de la propaganda russa a la gent que té interessos econòmics perquè compris un determinat mètode de remei contra el càncer, o gent que el que vol, diguéssim, és que desconfiïs de la immigració o que, que no facis cas a les polítiques de gènere o que menys tinguis el canvi climàtic, no? Vull dir, cadascú té una intenció, o hi ha gent que simplement el que vol és fer diners, és fer-te anar una pàgina web que en base a les visites doncs generi una activitat econòmica a través d'un titular molt tendenciós i que crida l'atenció.
Què s'hauria de fer per controlar millor aquesta desinformació que abunda per la xarxa ara mateix? És responsabilitat nostra, del consumidor, però també dels grans operadors, no? Podem?
Alexandre. Sens dubte. Jo crec que aquí hi ha una feina, hi ha una tensió, com un joc de poder entre les administracions i les plataformes i xarxes socials, on els estats intenten cada vegada regular més per obligar les plataformes a que regulin i controlin els continguts, no? Perquè ells intenten escaquejar-se, diguéssim, de la responsabilitat, com dient, no, escolta, nosaltres no som els creadors del contingut, només posem els canals perquè la gent els difongui. I llavors, igual que qualsevol mitjà de comunicació, com us passaria a vosaltres, no, s'ha de ser responsable dels continguts que estan emetent o que estan circulant. I això és una miqueta el joc que hi ha avui dia. Clar, mentre això passa, que és clar, és uf, hi ha fins i tot geopolítica, no? Perquè si TikTok és de la Xina, l'altre a Telegram amb interessos russos, i passen coses d'aquestes, en el mentrestant jo crec que com a usuaris i persones el que hem de pensar és dir, escolta, això que m'ha enviat ha intentat apel·lar alguna emoció, algun biaix,
sí, sí,
no?
Sí.
Com aquest que ara pregunta, de dir, a veure si sóc més racista del que em pensava i aquesta notícia que critica o va contra un determinat col·lectiu volen que el difongui perquè estan apel·lant a la meva por, a la meva ràbia. Per tant, conèixer quins són els biaixos. Nosaltres, en funció dels nostres biaixos, ens informem. Triem uns mitjans en lloc d'uns altres, ens agrada continuar realimentant allò que nosaltres ja creiem, no? Vull dir que de vegades el que tenim és una dieta plural, una dieta mediàtica molt petita. El que hem d'intentar és dir, escolta, mirem el màxim nombre de mitjans, alguns que no pensin com nosaltres, per intentar una mica contrastar, també.
Clar. Es tracta, la millor medicina, poder, Alexandre, és llegir molt llibres, diaris, i ser curiosos, no? Poder són les claus per enfrontar-te a les fake news, no? Si no t'ho acabes de creure a torn. Ser curiós, una mica esprit periodístic, no? El buscar sempre...
Sens dubte. Sí. És a dir, no vol dir dubtar de tot, perquè aquest és un dels problemes de la desinformació i les fake news és que al final acabem dubtant de tot, o no creient-nos res, no? Com deia Hannah... Al final deixem de creure en res. No. El que hem de fer és una miqueta d'algunes notícies, sobretot com més cridaneres siguin, i només ho estem veient en un lloc, esperar una mica si tots els mitjans n'estan fent ressò, no? És com aquests actors o d'això que ja han sortit, els han enterrat a Twitter no sé quantes vegades, no?
Sí.
Dir, escolta, esperem a veure si es fa públic a tot arreu, perquè de vegades ens apel·la la pressa de ser el primer a enviar alguna cosa a algun lloc. No, és que no hi ha pressa. És més important que sigui veritat que sigui ràpid.
El públic jove és el gran objectiu, no?, de moltes d'aquestes mentides que corren per la xarxa, d'aquests bulos, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha ara mateix per les xarxes, no?
Tots els públics tenen d'això.
L'altre dia que hi havia unes analítiques que feia, per exemple, Save the Children, que comentaven que els joves eren els que queien més, els que estaven més mal informats i els que eren més propensos a arribar i acceptar aquestes fake news, eh?
I sobretot per la sensació de seguretat, de falsa seguretat que tenen. És a dir, jo crec que molta gent gran, amb les dificultats que tenen a enfrontar-se amb el mòbil, les tecnologies, sí, van una miqueta amb el mode, amb l'escut de precaució, no? I per tant, a velocitat curta. I moltes vegades els joves, per aquella sensació de seguretat i de control, perquè tecnològicament se'n surten molt, potser, diguéssim, no són capaços de desconfiar més d'una determinada notícia i per què els hi estan enviant, no? Sempre és aquella sensació de per què m'ho estan enviant i si volen que faci alguna cosa.
Clar.
Volen que ho viralitzi, volen que critiqui, volen que estigui en contra d'un col·lectiu. És a dir, en el fons també és un col·lectiu molt maleable i tendre. I per tant, bueno, diguéssim, hi ha qui vol apel·lar a la joventut, ja ho fa una determinada manera, amb uns vídeos curts, amb uns reels a Instagram, és a dir, buscant una manera, cada públic té una manera per entrar, no? En canvi, la gent gran pues, apel·la molt a la por, a les malalties, a la cura de la teva família, cadascú té com un target o un tipus de missatge diferent.
Aquests vídeos curts que et fan molt addictes segons quina xarxa social, eh? Molt perillós, Alexandre. Acabo ja. Sobretot estar molt atents i fer cas dels mitjans i comptes que som de la nostra confiança, no? Això és importantíssim sempre, no?
Sí, ens havíem pensat que en aquesta època de les xarxes socials no necessitàvem intermediaris, no necessitaríem fins i tot els mitjans de comunicació. Jo crec que s'ha de renovar aquesta esperança o confiança en els mitjans de comunicació perquè ens ajudin a entendre i interpretar la realitat, no? I per tant tenir unes fonts contrastades que no seran les més ràpides però segurament seran les més segures a l'hora de poder veure si allò és veritat o no és veritat.
Aquí també els que som periodistes hi tenim molt a dir, Alexandre, que a vegades per ser els primers, a vegades fiquem la pota fins a dalt, eh? I a vegades sempre s'ha de contrastar, eh?
I tant,
és el més important. És el més important. Alexandre López Borrull, professor de Ciències de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies per compartir aquesta xerrada. Bona tarda i moltíssima sort, eh?
A disposar, com sempre. Gràcies a vosaltres.
Sempre amb molta cura a l'hora de mirar les xarxes socials, contrastar, llegir, informar-se a través dels mitjans de comunicació, que som això, que som fiables, que som un referent tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Deixem el tema de les fake news de les xarxes socials, donen sempre per molts i molts debats, i a part ara del degoteig de casos de suïcidis de les persones catalanes que ha fet evident que cal millorar la salut mental de pràcticament tots els interns. Amb aquest objectiu, els departaments de Justícia i Salut revisaran el programa de prevenció del suïcidi estudis als centres penitenciaris elaborat l'any 2019, però que del que s'han activat, doncs, hores d'ara, molt poques mesures. Els sindicats de presons acullen de manera positiva que reactivi el pla, però adverteixen que des de 2019 fins ara el perfil dels reclusos ha canviat molt i que aquest és un indicador que caldria tenir molt i molt en compte. T'ho explica la Yolanda Canales.
Des de Marea Blava diuen que les 10 mesures que ha promès aplicar de forma immediata al Departament de Justícia no són tan novedoses. Almenys 8 d'elles ja existien, com és la de donar formació als treballadors penitenciaris. Això diu el CESC, portaveu de Marea Blava, ja fa temps que s'aplica. I una prova d'això és que, tot i que les temptatives de suïcidi s'han incrementat els últims anys, des del 2019 un 50%, gràcies a la feina de prevenció dels funcionaris s'han pogut evitar moltes morts. En tot cas, demana a l'administració que no es deixi arrossegar i que no actuï a remolc d'altres entitats que usen una xifra de suïcidis per fer pressió al Departament de Justícia. El CES diu que la conselleria sí que ha d'abordar l'entrada de drogues a la presó perquè el consum d'aquestes substàncies pot conduir al suïcidi i també ha d'estudiar amb més profunditat per què es produeix aquesta situació, tant des de la perspectiva de gènere, com ha anunciat el departament, però també des del punt de vista de l'origen dels reclusos. Catalunya destina molta més inversió en salut mental a les presons que el conjunt d'Espanya, però la taxa de suïcidi és més elevada. Alguna cosa està passant, diu el CESC, i s'ha preguntat si el fet que més de la meitat de la població reclusa sigui estrangera hi té alguna cosa a veure.
El model penitenciari català pateix una cosa que no pateix altres models, el model, per exemple, espanyol. Nosaltres tenim una xifra d'un més d'un 50% de població estrangera. Segurament també aquí recau una altra cultura i una altra realitat de població penitenciària que s'aborda molt poc en aquest estudi i que segurament també ens explica causes de que justifiquin, donin explicació a que tinguem aquestes taxes de suïcidi més altes que no pas, per exemple, la resta d'Espanya.
Segons un informe del Departament de Justícia, de la població reclusa que va mantenir aquest tipus de conductes suïcides, un 23% era de la Unió Europea, un percentatge similar eren llatinoamericans i un 41% africans.
Veu aturada per publicitat i després escoltem com ha canviat la mobilitat dels usuaris afectats pels talls ferroviaris a les comarques de Tarragona. Uns talls per les obres al túnel de Roda de Barà s'adapta aquest túnel al futur corredor del Mediterrani. 2 minuts de bones recomanacions i t'ho explica d'aquí, com deia, 2 minuts, la Mar Puerto.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
España, Serbia.
¿Cómo?
Con todos los cracks en el campo.
¿Dónde?
En tiempo de juego.
¿Cuándo?
Este martes a las 8:15 de la tarde.
¿Por qué?
Porque el fútbol se puede escuchar en muchos sitios, pero se vive en COPE.
¿Cómo mola?
Este martes, España-Serbia en tiempo de juego.
Vamos a recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando viajes, no te dejes nada por vivir. Con Viajes del Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Tenemos un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes del Corte Inglés.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este miércoles Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem fins a les comarques de Tarragona. Els usuaris del bus directe entre Tarragona i Barcelona s'han multiplicat per 5 arran del tall ferroviari a Roda de Barà, al túnel de Roda de Barà. Amb els que ha parlat la Mar Puerto asseguren que amb aquest mitjà de transport, amb el bus, asseguren doncs, arribar sempre puntuals.
Sí, segons expliquen, unes 285 persones utilitzen diàriament les noves línies express que des de l'1 d'octubre han passat de ser 3 a 9. Des de llavors s'han venut 735 targetes, les quals també van entrar en funcionament des d'aleshores. Una bonificació que permet als usuaris pagar 4 euros per viatge i, per tant, estalviar-se prop del 70% sobre la mitjana del preu que acostumaven a abonar. Entre aquests nous usuaris es troba l'Ivan, qui agafava el tren cada dia per anar a la universitat i des del tall, i després de comprovar que no pots confiar-hi, diu, ha apostat pel bus.
Opto pel bus, sobretot amb els meus horaris de matí, però per assegurar-me d'arribar, perquè ja vaig agafar el plan alternatiu la setmana passada i vaig arribar amb 20 minuts de retard. I avui m'asseguro, o sigui, avui arribaré justet a Barcelona, però m'asseguro entrar sense perdre cap minut de classe.
I a diferència de l'Ivan, la Natàlia Martínez, que també és estudiant d'universitat, va decidir apostar directament per l'autobús sense aprovar prèviament el pla alternatiu de Renfe. De fet, moltes vegades agafa un dels busos que no fan el trajecte directe i, per tant, triga més. Tot i això, ha assegurat que, malgrat tardar 2 hores, prefereix agafar el bus perquè sempre surt bastant puntual.
Tot i tardar 2 hores, prefereixo agafar el bus i més que el tren. Bàsicament perquè el bus sempre surt bastant puntual, arriba quan toca, tens lloc assegurat, espai. Amb el tren no passava. Jo podia arribar i el tren ja venia ple de les altres parades. I havia d'estar 1 hora i mitja, 2 hores de peu, apretujada amb les altres persones que venien i al cap i a la fi és molt millor venir en bus.
Així doncs, dues situacions a les quals el bus els ha salvat el trajecte, de manera que poden arribar molt millor al seu lloc de feina i al seu lloc, en aquest cas, d'estudis.
Molt bé, i a Barcelona els comuns facilitaran demà la tramitació inicial de les ordenances fiscals per al 2025, després que el govern de Jaume Collboni hagi assumit alguns dels compromisos que els comuns reclamaven per negociar tant ordenances com també pressupost. La portaveu de la formació, Janet Sanz, ha explicat que el grup municipal votarà a favor de la tramitació inicial de les ordenances, però diu que no és un xec en blanc a Jaume Collboni.
Tenint en compte aquests primers compromisos i tenint en compte que s'han recollit les primeres propostes de les ordenances, nosaltres creiem que s'han de tramitar aquestes ordenances fiscals i, per tant, facilitarem la tramitació. Presentarem al·legacions també vinculades no només a aquests temes, com us deia, per la concreció no?, d'aquestes propostes grans que hem fet des de Barcelona en Comú, també per altres, com per exemple el tema dels busos turístics.
Nova prova de sirenes d'alerta de risc químic, en aquest cas al Baix Montseny, a l'Aran, al Penedès, a Girona i a la Catalunya Central. L'objectiu d'aquestes actuacions és comprovar el bon funcionament de les sirenes i alhora familiaritzar la població amb els sons d'avís. Amb les 16 sirenes d'avui ja són 120 les que hi ha operatives arreu de Catalunya, t'ho explica la Iolanda Canales.
Les 16 sirenes que han sonat aquest dimarts estan ubicades en 11 municipis diferents on hi ha 29 establiments que formen part de l'abast del Plasecat. La població censada dins de la cobertura teòrica d'aquestes sirenes és de 38.760 habitants. S'han enviat missatges mòbils als ciutadans, que l'han rebut de forma generalitzada, i segons Protecció Civil, les sirenes han sonat perfectament i sense incidències. A més, aprofitant la prova, els alumnes de primària de l'Institut Escola Pallarola de Sant Celoni, en concret els de quart, han fet un simulacre de confinament. El centre es troba en una zona propera a una de les dues sirenes que té el municipi. A les 10 en punt han sonat les alarmes dels telèfons mòbils, la sirena ha sonat quan passaven uns 10 minuts de les 10 i la professora ha indicat als alumnes que havien de dirigir-se fins a l'aula per confinar-se. Ells tenien molt clar què havien de fer, com ens expliquen la Renim i l'Ibai.
Estem a la classe, doncs ens tenim o fora, tenim que venir a la classe, tancar portes, finestres, baixar persianes i tota mena de rotllo i sentar-nos i tranquils.
Hem sentit com una sirena que començava 5 segons sona, 3 para, i va seguint fins quan s'acaba sona 30 segons seguits i allà és quan ja podem sortir, ja podem obrir les persianes i les finestres.
S'ha de tenir en compte que Sant Celoni té el segon polígon químic més important de Catalunya i el primer en química fina. D'aquí, segons ha destacat el seu alcalde, Eduard Vallhonesta, de la importància de fer aquest tipus de prova perquè els ciutadans sàpiguen com reaccionar davant qualsevol tipus d'accident.
Molt bé, un jutge presidint a la sala, una estrada amb la cadira de l'acusat en el centre, a l'esquerra, el blanc en el qual s'asseu la fiscalia, les acusacions i les defenses, i a la dreta, els nou membres del jurat popular. És la imatge que la majoria té al cap quan s'imagina un judici a Catalunya i també a la resta d'Espanya. Són moltes les persones que temen ser jurat popular. Podran allunyar-se de la pressió social i mediàtica que envolta un cas, poden mantenir la ment freda i avaluar les proves sense ser experts en lleis, són algunes de les preguntes que sorgeixen de manera recurrent al voltant del jurat popular, una figura defensada en general pels professionals, tot i que amb matisos. Però tenen els ciutadans la informació suficient o simplement es basen en fets ocorreguts, per exemple, els que veiem al cinema? Doncs d'això en parlem avui a COPE Catalunya i Andorra, perquè aquest tipus de judicis estan passant per una situació complicada. Amb tot el seu cost econòmic és molt superior amb els duts a terme exclusivament per professionals. Alguns dels seus veredictes en diverses ocasions han estat també qüestionats per la pròpia ciutadania. Arran en COPE Catalunya i Andorra ha estat amb el Sergi Tor la Cristina Capuz, que és secretària de Dret Penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Sergi, què us ha explicat la Cristina?
Sí, aquesta figura va ser creada el 1996, és a dir, fa 28 anys, i a Catalunya gairebé un miler de casos s'han jutjat amb aquesta fórmula. La notícia és que aquest mes d'octubre 8.000 ciutadans de la província de Barcelona han rebut una carta en la qual se comunica que han estat seleccionats per entrar a la borsa de jurat popular. Al llarg d'aquesta segona quinzena de mes podran presentar les seves excuses al decanat per quedar exempts. És important perquè disposen únicament d'un marge de 5 dies per presentar aquestes excuses, com ha confirmat darrere en COPE Catalunya la secretària de secció del Dret Penal del Col·legi de l'Advocacia, Cristina Capuz.
Tienes que devolver esta citación en 5 días y ya tienes que hacer alegación a la causa que tú crees que te puede eximir de estar en el jurado. Porque si no contestas en estos 5 días, por más que luego vengas a la sala y expliques a los, al señor presidente y a los abogados, mira, es que yo, por ejemplo, tengo a mi padre a mi cargo y le tengo que cuidar, yo no puedo estar aquí. Y te dirá el señor presidente, mire, es que tenía 5 días para hacer esta alegación. ¿Se lo hubiésemos comprado? Por supuesto, pero es que ha tenido 5 días para hacerlo. Ya. Y esto es algo que la gente no sabe.
Aquest ara és el moment, aquests 5 dies, per presentar qualsevol mena d'al·legació. Després no serà possible. I qui pot ser jurat popular? Doncs pràcticament tots els majors d'edat. Cristina Capuz enumere quines són les excuses vàlides.
Si tienes mayor de 65 años, te la aceptarían. Mm-hmm. Una persona con discapacidad, te la aceptarían. Si hubieses sido miembro del jurado 4 años antes de esta nueva designación, si tú ya hubieses sido miembro del jurado, también te podrían excusar de ello. Si, por ejemplo, tuvieses un trastorno, si tuvieses unas cargas familiares, que ser miembro del jurado te afectarían gravemente. O, por ejemplo, si desempeñas un trabajo de interés general, que decimos, por ejemplo, un CEO de una multinacional que se pasa el día viajando.
La nova llista entrarà en vigor el 2 de gener, anul·lant l'actual i té una vigència de 2 anys.
Avui estem parlant a COPE Catalunya i Andorra del jurat popular, aquesta figura que es va establir ja fa força anys a Catalunya i a la resta d'Espanya també, i de la que estem fent un balanç de com és aquesta figura del jurat popular i si està funcionant o no. En volem parlar amb el senyor Dani Barç, que és advocat penalista. Dani, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, explica una mica als nostres oients com es preparen els membres del jurat popular que coneixem tots i que veiem habitualment quan hi ha un judici de certes temàtiques importants. Com es prepara un membre del jurat?
Doncs nosaltres arribem al procediment sí. amb una idea que és que 36 ciutadans han sigut escollits de manera aleatòria per determinar, no?, per analitzar aquell cas en concret. D'aquests 36 ciutadans poden presentar determinades excuses, el fet de que siguin estudiants de dret, estiguin jubilats, no?, qüestions que la llei taxa determinadament, i per tant aquesta gent doncs pot aplicar aquesta figura i dir, escolta, doncs no vull ser jurat o no puc ser jurat. Si el marge permet que hi hagi fins a 20 ciutadans, començaríem llavors al Tribunal de Jurat pròpiament dit, amb una compareixença en la qual doncs els ciutadans es presenten un dia taxat pel part del president del tribunal, en el qual se determina sobre aquells 20 els 9 membres del jurat més dos suplents.
Si em convoquen, per exemple, estic obligat a anar-hi a presentar-me, Dani?
Sí, és un dret i un deure, el fet de formar part del jurat, és a dir, tu tens el dret d'aplicar-te, no?, com a justiciable, és a dir, és una cosa que l'any 95 doncs es va impulsar per part d'aquesta llei orgànica, és a dir, escolta, el ciutadà ha de participar doncs del procediment, no?, de la justícia, d'igual forma que ho fa a vegades personar-se com a acusació popular en els procediments, i després, una vegada aplicat i analitzat aquesta llei, és un deure, en el fet de que tu estàs escollit i, per tant, doncs, no pots alinar-te, no, a la possibilitat de dir, escolta, jo no vull ser-hi, no? Tu has d'estar, salvo, insisteixo, que tinguis causa que et permeti no hi ser-hi. No?
Tu, que coneixes bé la matèria, no tots els delictes estan en mans d'un jurat popular, no?
No, el que s'ha fet és intentar fixar una llista que no està exenta també de problemàtiques, però una llista on hi hagi doncs delictes, anava a dir que siguin fàcils, no, que siguin entendibles, doncs delictes d'homicidi, delictes d'amenaces, doncs delictes d'homicidi del deure de socors, delictes que siguin fàcils de determinar, que no hi hagi determinades anàlisis jurisprudencials o anàlisis doncs dogmàtics que no permetin entendre el que s'està plantejant en aquell moment.
Una cosa, tu quin balanç fas del funcionament de la figura del jurat popular a Espanya? Ha funcionat bé aquests anys? En fi, té més clars que obscurs o més obscurs que clars? Com ho veus?
Jo això no m'atreveu a dir, que té llums, no? Les llums són curtes o llargues? Jo sempre fico llum llarga, no? Però a curt termini està patint el mateix, la mateixa situació que un tribunal professional, que és el retras. És a dir, si hi ha retras amb els judicis ordinaris, no?, els professionals, doncs el Tribunal de Jurat, el que està produint-se per aquesta circumstància que et dic jo, que després, òbviament, no?, aquells 20 ciutadans se converteixen en 9, després ha de fer el judici. Aquests judicis normalment són de més dies que els procediments ordinaris, per tota la parafernàlia que es té que realitzar al voltant d'aquests ciutadans. Llavors, clar, la postura és, escolta, és positiu, jo entenc que és positiu que el ciutadà pugui participar doncs de l'àmbit de la justícia, però és negatiu en el sentit de que està atrasant-se, no?, determinats delictes, determinats enjudiciaments, doncs de la mateixa forma i manera que s'està fent a nivell professional.
Millor el jurat professional que el jurat popular? En fi, amb quin quedaries tu, Dani?
Jo sempre me quedaria amb el tribunal professional. Ja és difícil, per un tribunal professional doncs pugui fer justícia amb determinats fets, doncs perquè al ciutadà li fiquem també amb aquesta problemàtica. No obstant, jo crec que s'hauria de reformular. Si el fet es vulgui tindre un tribunal del jurat, doncs reformulem-lo. No sé de quina forma i manera, tindria que ser un debat important, però de la forma en què està feta la llei i fet a la pràctica els judicis del tribunal del jurat, doncs jo crec que almenys caldria per reformular, per plantejar-se si és necessari continuar per aquest camí o bé abordar algun tipus de reforma.
Clar. Tornant a la composició del jurat, hi ha algunes incompatibilitats per poder ser membre d'un jurat? Quines són algunes de les exigències que hi ha?
Sí, les incompatibilitats són òbvies, per exemple, ser estudiant de dret o ser llicenciat en dret o ser un funcionari públic o tindre a càrrec familiars, és a dir, hi ha molt variades i molt variopintes i moltes també, doncs, entre cometes, inventades, eh? Yeah. Per part dels ciutadans que no volen ser membres del jurat. Doncs, escolti, doncs jo tinc càrregues familiars o tinc, doncs, o estic davant d'un treball que està de cara al públic i no vull tindre problemes, és a dir, la gent expressa, no?, múltiples incompatibilitats, però la llei és molt taxada. Igual quan ets membre d'una taula, doncs,
d'electoral,
efectivament, sí, sí. Doncs hi ha unes taxacions i aquestes són les que es contemplen, i les que s'accepten.
I alguna...
No obstant, sí, permet que et digui, una vegada ja estan els 20 ciutadans, després la part acusadora, la part defensora, poden recusar hasta 4 ciutadans com a membres del jurat sense cap tipus de requisit.
La tria que es fa dels membres del jurat és molt exigent, Dani? Quant a perfil?
Depèn. La tria que es fa és en funció del procediment, no? Del que es fa i és diferent del que faríem. Per exemple, si és un delicte d'homicidi i aquest homicidi doncs és per violència de gènere, doncs tu contemplaràs, no?, la tria del teu jurat o voldràs, si et defensa del jurat, que tingui una determinada componenta que no sigui, per exemple, dona, o que estigui, doncs, o que tingui algun tipus de plantejament, doncs, contrari a la violència de gènere, etc. És a dir, tu el que planteges sempre és una tria en funció del delicte que tinguis i en funció de les circumstàncies d'aquell delicte.
Molt bé.
Llavors, depèn del judici, que la tria sigui més complicada o menys complicada.
O menys complicada. Escolta una cosa, ja pràcticament per acabar, quan es paga per ser membre d'un jurat popular a Espanya, Dani?
Doncs això
no ho saps.
Això no t'ho puc dir perquè no ho sé. És una qüestió tècnica, segur que poc, però no t'ho podria dir.
Però a més, segons quins tipus de judici, pots estar força dies allí tancat en una sala, no?
Exactament. Jo ara estic tancats, no, perquè tancats estan només al moment del verdicte.
Del
procediment.
Clar.
Exacte. Però sí que, per exemple, ara tenim un judici aquí a Lleida, doncs, un judici per homicidi, que són 7 dies, no 7 dies de judici.
Clar.
Després ja veuran si es tanquen o no es tanquen pel verdicte, no? Doncs, bueno, han d'estar suficientment pagats, no?, o retribuïts, però no crec que sigui molt, aventura virtut.
Doncs, Dani Bars, advocat penalista, gràcies per atendre'ns, posar llums sobre això de la figura del jurat, perquè tothom sap que hi ha aquesta figura del jurat, però molta gent, o molt poca gent, coneix les interioritats d'aquesta figura que tu ens has explicat molt bé. Dani, gràcies, molt bona tarda, eh?
Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún. Claro. Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ahora al millor preu.
Joan Ballori, benvingut.
Hola, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, avui un nom propi d'aquells que té ganes de fer mal. Es diu Víctor Font. Farà mal o no?
Ja veurem què passa a l'assemblea de compromissaris de dissabte. De moment el que ha fet avui Víctor Font és demanar als compromissaris del Barça que votin que no els números que presentarà Joan Laporta. També ha dit que es poden estar començant a creuar línies vermelles que justifiquin una moció de censura. Sentirem a Víctor Font, sentirem també a Luis de la Fuente, que avui juga a la selecció espanyola a partir de 3:15, Espanya-Sèrbia, és partit de Nations League. Si Espanya guanya, estarà classificada ja pels quarts de final. En clau espanyol sentirem Calero. En bàsquet juga avui el Manresa, partit de Champions a la pista del Bertona italià. I també en handbol juga el Granollers, partit de Lliga Europea, rep el Montpellier.
Tot això, 3 i 5, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Ho deixem aquí, continua migdia COPE, fins a les 3. Llavors arribarà la Pilar García Muñiz i et seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda, adeu-siau.